Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Una vintena d'entitats s'han adherit a la mobilització de dissabte, dia 7 de febrer, i convoquen a tota la ciutadania. El lema és: sense trens no hi ha futur per un transport públic de qualitat, perquè han ressaltat, és el que han ressaltat en el manifest, que la mobilitat és un dret de la ciutadania. L'han presentat avui afirmant que la crisi actual és fruit d'una manca d'inversió en el sistema de la infraestructura ferroviària i d'una mala governança per part d'Adif, Renfe i els governs de les darreres dècades. La portaveu d'una de les entitats, la plataforma tarragonina Dignitat a les Vies, Ana Gómez, ha posat exemples del perjudici que causa el mal funcionament de Rodalies.
Ens trobem amb empresaris que volen contractar gent i que la gent els diu pues no vull passar per aquest calvari i renuncien a feines. Ens trobem estudiants que ara mateix estan canviant la seva carrera universitària per no tindre que passar pel tren i miren quines carreres tenen a prop de casa seva. És a dir, crec que això ja és un problema molt gran i per això ho teníem que concentrar i unir a tants sectors. Tenim els companys de Ni un pam de terra, que és que parlem d'inversions milionàries per un aeroport quan la xarxa que nutreix aquest país no funciona i ens està trencant.
I la Cambra de Sabadell tem que un reforç econòmic a Rodalies faci minvar les inversions a carretera. Recorden que l'AP7 i la B30, al seu pas pel Vallès Occidental, arrosseguen mancances que dificulten el trànsit diari. De tota manera, la institució se suma a les peticions d'un traspàs integral. I precisament les línies de ferrocarrils de la Generalitat han transportat 1,4 milions d'usuaris des de l'endemà de l'accident de Gelida i fins diumenge passat. Això representa un 4,2% més que els mateixos dies de la setmana prèvia. Les 58 validacions a més són sobretot a la línia que uneix la capital catalana amb el Vallès, que és la que més ha notat l'impacte de la crisi, amb un 5% més de viatgers en aquest període. I a l'Hospitalet disposen d'un cinemòmetre, un nou aparell per posar fre als patinets elèctrics manipulats. Es tracta d'una eina de què disposa la Guàrdia Urbana de la ciutat per detectar els patinets elèctrics que han estat manipulats i que superen, per tant, el 25 km per hora, que és el límit per circular fixat per trànsit. L'objectiu és prevenir accidents i garantir un ús segur i responsable. Les multes poden arribar als 500 euros. I parlem del Barça, que ha anat directe al top 8 de la Champions. Els blaugranes van guanyar ahir el Copenhague per 4-1.
Notícies en xarxa. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous 29 de gener del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Ran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Creuarem l'Atlàntic per conèixer un dels projectes més mediàtics que hi ha actualment. Passejarem pel Museu Municipal de la Nàutica al Maresme. Ens submergirem al Mediterrani i parlarem de la seva tropicalització. Coneixerem de prop el Parc Agroecològic de l'Empordà. Passejarem pel Fitur de la mà del Delta de l'Ebre i acabarem el programa d'avui parlant del pop. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Ran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Ran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sibilla García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda. Estic assajant.
Assajant el què?
Els balls dels Bridgerton, perquè ja arriben ja.
I és que això
la nova temporada, i no que estic assajant. Estava jo per aquí, m'havies enganxat una miqueta així com a despistada, eh?
No ho he seguit, jo, això.
No?
Jo només sé
Marina,
que...
Marina, has dit tot, Marina.
Jo només sé que...
Què?
Veurem la tenim, ara hem passat de no tenir aigua a tenir massa aigua.
És allò de la Virgen de la Cueva, que estava mujer. Ho he compartit avui, eh? Això de Virgen de la Cueva, un senyor que la truca i ja pode parar ustedes un ratito,
tot
no?
Sembla que, sembla que pinta malament.
Que cap de setmana més pluja?
Bueno, no ho sé exactament.
Això què idioma és?
Un idioma...
No, una barreja.
Inentendible.
Però sí, s'entén. No, no, inentendible no. S'entén molt bé. Però on anaves?
Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, companyes. Tema Bridgerton. Jo m'he vist les primeres temporades. Ara igual vaig una mica perduda. L'última no sé si l'han estrenat encara o no.
Avui.
Vale. Jo no l'he mirat i crec que no sé si la miraré.
No
les primeres temporades... Sí, però les primeres temporades la trama molt bé. I ara com que van a tots els germans i germanes
que...
i ja...
Aquesta
igual
massa llarg,
també. No?
Aquesta última és un altre germà. A més ja, has de veure això. Que la reina Carlota també té la seva seu.
Sí, lo de la reina Carlota me'l vaig mirar, me va encantar.
Dic que tu i jo aquí xerraríem ara, Marina, tu,
sí.
Que la Cel i jo, que tenim cuento ara per l'estona.
No,
eh?
Jo és que no en tinc ni idea ni del que parleu. Anem a saludar en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Doncs prop de bé, jo dels Bridgestone aquest ni idea, només allò dels pneumàtics. Sí que hi havia uns pneumàtics, no?, que es diuen Bridgestone, no sé com es diuen, això de quan veia alguna cursa de Fórmula 1, encara em sonava d'algú. Però...
Sí, n'hi ha uns.
N'hi ha uns, eh? Jo dels pneumàtics sí, però de les sèries aquestes de coses antigues amb perruques i d'allò no... A part...
Mira com ho sap.
Però no es veu mar, no?, en aquesta sèrie. No estan més cap enllit,
no? Algun llac.
Però això és aigua dolça, no cola. No,
però és aigua, no?
Però no cola, no cola.
No cola, vinga, va.
No cola, no cola. Ens hem de fer...
Llàstima.
Una sèrie molt bona, de Randa Mar, que a part tinc moltes ganes d'anar a veure allò, era aquella del doctor Martin, que feien. Aquella del metge filmada per un... No sé si era Irlanda o era Regne Unit, per una zona de costa d'allà de penya-segats, i que sempre feia sol a la sèrie. I jo pensava, dic, pues, durien enganxar l'únic dia de sol de tot l'any, no?, per gravar tota la temporada. Però estava molt xula.
T'imagines un dia per gravar 20 capítols?
Ens l'apuntem. Anem a saludar també a la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Ara mateix, bona tarda, estic una miqueta desconcertada perquè la veritat que estic perdudíssima de tot el que esteu parlant, tot això dels Bridgerton, els Bridgestones i els pneumàtics, no estic entenent absolutament res. Jo només us vull dir que és que ahir us vaig dir que no volia parlar del temps perquè cada vegada que deia que feia sol plovia i estan sortint uns núvols terribles per tot Catalunya.
Sí, això va com va. I anem a saludar també a l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs? Se m'havia oblidat el teu nom, per si no ho has notat.
Sí, no te'n recordaves?
No, ja t'he oblidat, imagina't, que malament estem.
Només fallo un dia i ja t'oblides de mi? Tan poc important sóc per tu, Marina? No m'ho crec, això.
T'he trencat el cor ara, eh?
Sí, completament. Mira, me'n vaig, ja no faig ni el programa avui, ja ho he fet punyetes, adéu.
No, home. Vinga, va, anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre resum no, comencem el nostre informatiu, que no és resum, per la Costa Daurada, explicant, per la Costa Brava, estic molt malament avui, explicant que el Museu de la Pesca tancarà portes 3 setmanes per reforma. Sergi.
Doncs sí, Marina, el Museu de la Pesca de Palamós i també l'Espai Peix, que estan adjunts, estaran unes 3 setmanes tancats al públic per unes obres centrades en fer l'espai més accessible i inclusiu. En aquest sentit, les tasques del Museu de la Pesca se centraran en primer lloc en la millor millora de l'accessibilitat per a les persones usuàries de cadira de rodes, amb la substitució del mobiliari, de la recepció del museu i incorporació també de taules adaptades per optimitzar l'atenció als visitants. Una actuació similar es farà a l'Espai Peix, en aquest cas alçant dues de les taules lluminoses per accedir-hi i seure amb més comoditat. Escoltem declaracions de Maria Puig, alcaldessa de Palamós, a Ràdio Palamós. Som-hi.
Fem unes obres molt interessants que ens renovaran l'entrada del museu, però que fan una cosa molt important, que és una aposta també per l'accessibilitat. Ara tenim un taulell molt alt, tindrem un taulell doncs, que ens permetrà, per exemple, no, si venim amb cadira de rodes, doncs, poder accedir molt bé al taulell. També sumem més lavabos, al final tenim grups escolars que venen i, per tant, amb els dos lavabos que tenim ara se'ns fa molt, molt petit.
En aquests treballs de reforma també s'aprofitarà per instal·lar dues cortines a l'Espai Peix, millorar la il·luminació, instal·lar també pantalles informatives, dos pantalles, i posar unes guixetes a disposició dels visitants. També s'aprofitarà per substituir una de les màquines de climatització per millorar-ne l'eficiència energètica. Durant les obres es farà un procés de revisió i conservació de les peces de l'exposició permanent del museu. Apunteu data perquè els treballs començaran el 2 de febrer.
Judith Nederman i la Gio Sinfonia Orquestra s'uniran el 8 d'agost sobre l'escenari del Fòrum Romà d'Empúries dins el Festival Portal Blau de 2026.
Doncs sí, el festival ha anunciat aquest matí el tercer concert de la programació d'estiu. La cantautora de Vilassar de Mar, Judith Nederman, i la Gio Sinfonia s'uniran forces en l'escenari del Fòrum Romà d'Empúries el 8 d'agost. L'espectacle comptarà amb 21 músics sobre l'escenari revisant el repertori més essencial de Judith Nederman en un espectacle de gran format que s'estrenarà el pròxim 28 de febrer a l'Auditori de Girona. L'espectacle pretén ser una celebració, com deien, dels 10 anys sobre l'escenari de la cantautora maresmenca. El projecte serà dirigit per Joan Albert Amargós i tindrà el color vermell com a element central al tot el vestuari. Judith Nederman es troba a la maduresa de la carrera musical, compta amb 7 àlbums publicats. És la tercera edició que trepitja els escenaris escalencs de Portal Blau, on hi ha actuat el 2019, 2021 i 2023. Aquest anunci s'uneix a les altres dues cites musicals que ja s'han donat a conèixer, el 7 d'agost amb La Fúmiga i Naina i el dia 9 amb el concert de Sopa de Cabra. Tots tres concerts en l'escenari del Fòrum Romà d'Empúries. Les entrades ja estan a la venda a www.portalblau.cat.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. El govern de l'Estat torna a incoar l'expedient d'atermenament de Deltebre, Cel.
Sí, Marina, este dimecres el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat la proposta d'incoació del nou expediment d'atermenament del terme municipal de Deltebre. Esta publicació obre un termini d'un mes per a la presentació d'al·legacions per part dels interessats. I segons ha informat l'Ajuntament de Deltebre, durant els pròxims dies es farà una anàlisi exhaustiva de la nova proposta per valorar amb detall quina afectació pot tenir sobre el municipi i sobre els veïns i veïnes. Escoltem Andreu Curto, tinent d'alcaldia de Deltebre Eficient.
En relació a la proposta d'atermenament que va sortir just ahir, doncs encara és pronta per a fer una valoració exhaustiva i, per tant, en aquests propers dies analitzarem millor la documentació, que és extensa i que té moltes afectacions. I en aquest sentit, l'Ajuntament de Deltebre doncs, reitera, com han fet en anteriors procediments, que treballarem per a trobar una solució justa i equilibrada per a Deltebre i per al Delta. I en qualsevol cas, el que defensem és que no es pot plantejar una proposta d'atermenament sempre sense que hi hagi abans un pla Delta que protegeixi la costa i garantisqui el futur de la línia de costa actual, de Deltebre i de tot el Delta. Per tant, aquest és el nostre posicionament i així ho defensarem en totes les eines que tenim a l'abast.
El consistori ha recordat que, igual que en l'anterior expedient, que finalment no va arribar a publicar-se de manera definitiva, el govern municipal defensarà els interessos de Deltebre i del conjunt del Delta, vetllant per garantir el futur del territori. Des del govern local s'ha insistit que este procediment d'atermenament s'hauria de dur a terme amb voluntat d'acord i de consens per assolir una solució justa i equilibrada. A més, l'Ajuntament considera que qualsevol proposta hauria d'anar precedida medida d'un acord sobre un pla d'acció amb mesures clares de protecció del litoral, en la línia del Pla Delta que la taula de consens reclama des de fa 6 anys. La festa major de la Candelera arribarà a l'Ametlla de Mar el 31 de gener.
L'Ametlla de Mar donarà el tret de sortida a les festes majors de la Candelera el pròxim dissabte 31 de gener. Una festa dedicada a la patrona del poble, la Mare de Déu de la Candelera, amb actes com l'ofrena floral, la missa major o la processó. Escoltem a Albert Borràs, regidor de festes del municipi.
Han volgut donar un reconeixement a aquesta entitat que és de tota la vida del poble, no? Les Dones Endavant, que són molt participatives, sempre ens ajuden en forma de tallers a l'estiu i bueno, en tota classe de programes, no? Al final també és un reconeixement a la figura de la dona, no? De les dones de la cala que sempre estan al capdavant de tot.
Enguany, l'encarregada de pronunciar el pregó de festes serà Cinta García, presidenta de l'Associació de Dones Endavant. Un reconeixement també a l'entitat per la seva trajectòria.
És, cada any ho comento perquè és curiós, no? Perquè al final no crec que la gent vagi pel motiu principal de ser de voto, no? Pues perquè cadascú té les seues creences. Jo crec que va més arrelat a lo que és ser del poble, no? Al final la Verge mos representa, siguis creient, no siguis creient, o te doni igual, no? I és molt emocionant veure el silenci només acompanyat de la banda, les cornetes i tambors portant el pas, i els quintos quan canten amb tot el silenci del poble és espectacular.
La festivitat també comptarà amb balls, sessions de DJ, les tradicionals cercaviles amb la xaranga Suquet Calero o el ball de la darrera coca.
Fins les costes del Garraf. Vilanova i la Geltrú es prepara per viure el Carnaval, una festa patrimonial d'interès nacional que transforma la ciutat durant més d'una setmana, Carla.
Doncs sí, ja s'apropa una de les èpoques més esperades pels vilanovins i la Federació d'Associacions pel Carnaval presenta demà oficialment el programa en un acte festiu a Vilanova. Però aquest matí, en una presentació als mitjans, ja s'han deixat anar molts detalls al voltant d'aquesta edició. Un carnaval que arriba carregat d'aniversaris especials. Els 100 anys del Turuta, un autèntic himne del Carnaval i de Vilanova, els 50 anys de les danses de Vilanova o els 50 anys de la recuperació de l'Arribo i del primer sermó són només algunes de les efemèrides del Carnaval 2026 de Vilanova i la Geltrú, que s'ha presentat avui. Precisament es reproduirà aquest primer sermó aquest any, dijous gras, amb el mateix empostissat de les hores. Però hi ha més efemèrides enguany, doncs el Moixofoguer també celebra 40 anys i per això sortirà dos cops, dissabte de Carnaval i també dimarts, en què ho farà acompanyat del Moixofoguer de Valls. Se li ha reformat la carrossa i hi ha un carro de plomes nou. Escoltem a Juan Luis Ruiz, alcalde de Vilanova.
Una festa, a més, que s'adapta a tothom. És una festa, doncs, intergeneracional, que és plural, que és diversa, no? Que trobareu, com sempre, actes dirigits a qualsevol ciutadà, ciutadana, indiferentment de la seva edat, de les seves condicions, no? Que poden gaudir sempre d'algun dels actes del nostre carnaval, no? És una festa també altament participativa, sense cap mena de dubte, la gent sortim al carrer a gaudir del carnaval, cada vegada, a més, de forma més massiva.
Les comparses de Vilanova sumaran unes 800 parelles més que l'any passat i superen ja les 11.000 parelles als carrers, segons dades de la Federació d'Associacions pel Carnaval, amb 7 guerres d'adults a la plaça de la Vila amb unes 1.300 parelles cadascuna. L'accés, com ja s'ha fet els darrers anys, es torna fent pulseres de colors i aquest tercer any seran de tela, per fer la guerra al plàstic també amb les pulseres. I és que el Carnaval de Vilanova vol ser una festa respectuosa amb el medi ambient i l'Eco Caramel ja fa uns anys que guanya posicions respecte al caramel convencional. El pressupost del Carnaval de Vilanova suma uns 20.000 euros més respecte a l'any passat i arriba als 250.000 euros, una xifra que respon a una festa que s'ha fet gran, afirmen des de la FAC, i que es vol reforçar any rere any a nivell de seguretat. Compta amb subvencions de diferents administracions i la seva promoció va més enllà de la ciutat. Escoltem a Didac Santos, president de la FAC.
Un pressupost històric en què ens ajuda, doncs, a poder fer tots aquests actes i ser un carnaval molt segur, que és un dels nostres objectius també com a FAC, i molt responsable també amb el medi ambient, a part doncs, de tot el contingut que pugui tenir com a carnaval. I segurament que hi haurà alguns actes que reforçarem a nivell de seguretat per tal doncs, que funcioni una miqueta millor. Vull dir, bàsicament, doncs és això. És el que molts cops no es veu o no es valora, no? Perquè això no ven. Però realment això sí que ens ajuda moltíssim doncs, a que cada vegada hi hagi menys conflictes.
La Federació d'Associacions pel Carnaval està formada per una junta àmplia de transició, amb antics i nous membres. I un cop passi aquest carnaval tindrà canvis. I tot apunta a que l'Antònia Ibáñez serà la nova presidenta, agafant el relleu a Didac Santos. Però abans hi ha un carnaval per celebrar entre el 7 i el 18 de febrer. El programa i tots els detalls es presenten demà a les 7 de la tarda, al mercat del centre de Vilanova, amb un ambient ja festiu.
Ens quedem encara a la capital, a Vilanova, perquè avui i demà s'hi celebra una nova marató de donació de sang organitzada pel Banc de Sang i Teixits.
L'edifici Neàpolis acull aquesta doble sessió que ha d'ajudar a mantenir en nivell òptim les reserves de sang que es destinen als hospitals catalans. La donació es farà avui i demà i es repetirà també el 10 de febrer. Des de l'organització aconsellen demanar cita prèvia per evitar cues i destaquen que la majoria de persones que participen són donants habituals, mentre que la major dificultat torna a ser arribar a persones que no han donat mai sang abans i aconseguir que facin el pas per primera vegada, tal i com ens ha dit la Sònia Sònia Muñoz, infermera del Banc de Sang i Teixits.
Els donants habituals ja saben que poden venir, que és un momentet de rei, que ajuden molt. Els que venen per primera vegada és el que costa més, que vingui gent nova a donar. Però bueno, mentre s'animen la primera vegada ja està, perquè el primer cop ja veuen que no és tant com s'imaginaven, una punxadeta, uns minutets aquí de relax i ja està, i passant bé i marxant molt contents, la veritat.
A part de sang, durant aquesta marató també es pot donar plasma, tot i que molts donants encara no ho fan perquè aquí sí, es necessita més temps, al voltant d'una hora. Les persones que ho vulguin poden aprofitar per informar-se també d'altres donacions que es poden fer al Banc de Sang i Teixits. Escoltem a la Judit Bernat, una de les participants en la jornada d'avui.
Soc donant de sang des de fa bastants anys, va ser arrel de que un familiar va patir una cirurgia important i vaig tindre l'oportunitat de donar i quasi sempre intento recórrer a poder ajudar algú, i aquest any és el primer any que m'inscric a donant de mèdula, perquè penso que és molt important que hi hagi un bon registre de gent, perquè les probabilitats són molt petites de poder ajudar, i quan més siguem, doncs, tots molt millor.
A part de les dates programades a Vilanova, de moment també hi ha una nova jornada programada a Sant Pere de Ribes pel 19 de febrer.
Fem aturada a les costes del Maresme. Els pescadors i la veda és el títol de la xerrada que es celebrarà aquest divendres a l'Ateneu Aranyenc, de la mà del president de la confraria de Sant Elm, Antoni Marzoa, i el periodista de Ràdio Arenys, Josep Maria Cano. Es repassarà la situació que viu la flota pesquera aranyenca en l'actualitat. Oriol.
Doncs sí, el sector de la pesca d'arrossegament fa temps que pateix per la seva supervivència. La situació econòmica, l'augment de la burocràcia i el canvi climàtic són alguns dels afectats de ple en la seva professió. Tot i les adversitats, els pescadors d'Arenys continuen sortint a feinejar cada dia des del port del municipi. Aquest serà l'eix central de la xerrada que es tractarà demà a l'Ateneu amb el president de la confraria, Antoni Marzoa.
Una mica el sector pesquer en general i també de la nostra flota, la flota aranyenca, i totes les vicissituds que tenim al voltant ja des de fa tant de temps, no? I la vida dels nostres professionals, i imagino pues, que des de l'Ateneo i en Francesc hi ha hagut aquesta inquietud, i demà suposo que serà una mica un vis-a-vis per què estem passant i quin és el futur que tenim al damunt, no? Ja.
Un dels principals problemes del sector de la pesca ha estat el setge que pateixen per part de la Comissió Europea amb els plans plurianuals de pesca que es van començar a aplicar el 2020. Per Marzoa, aquest és un exemple més de la voluntat de la Comissió d'acabar d'ofegar el sector per poder obrir altres mercats internacionals.
canviar el marc plurianual financer, que tenia una dotació de 6.100 milions per la política pesquera comuna, i es redueix en dos terços, queden 2.000 milions per tot el sector pesquer, i vol dir que s'estan carregant la política pesquera comuna i també la política agrària comuna, no? Llavors la pregunta és cap a on continua despenyant-se la suposada construcció de la Caixa d'Europa, de la Unió Europea, que em sembla que està en plena decadència, i que polítiques com la del Mercosur pues, no fan més que anar-nos posant cavalls de Troia.
L'altra cara de la moneda d'aquesta política europea és la veda, una mesura que va néixer del sector pesquer català i que té per objectiu restringir la captura de diverses espècies de peixos i mariscos en zones concretes per permetre la seva reproducció i conservació.
Aquesta publicitat, donar a conèixer, no?, una de les moltes tasques que els nostres pescadors fan precisament per la cura, per tenir cura del recurs i que pugui gaudir-ho les pròximes generacions. Això ho han fet sempre els pescadors, són els únics que ho han tingut molt clar. Si més no, des d'un exercici, si vols, d'egoisme, no?, de pensar que els meus fills, els meus nets i més enllà puguin continuar vivint d'aquesta professió que enamora els que s'acosten.
Un seguit de qüestions que es tractaran demà a les 7, com deies, Marina, a l'Ateneu Aranyenc, en aquesta xerrada anomenada Els pescadors i la veda, que conduirà el company d'aquesta casa, Josep Maria Cano.
L'Ajuntament de Mataró posa en valor l'Alguer de Posidònia existent davant la ciutat, protegit i monitoritzat des de fa dècades, i en destaca el paper clau per la biodiversitat, la qualitat de l'aigua i la lluita contra el canvi climàtic.
Sí, sota les aigües de Mataró s'estén en silenci un tresor natural que molts banyistes desconeixen, una gran praderia de Posidònia oceànica, considerada un dels ecosistemes més valuosos de tota la Mediterrània. No és visible des de la superfície, però el seu paper és essencial per la salut del mar, de les platges i fins i tot del clima. Des de l'any 1997, aquest alguer és objecte de seguiment científic gràcies al voluntariat de la Societat de Pesca i Activitats Subaquàtiques de Mataró, coordinat per l'Escola de Mar de Badalona i amb el suport de l'Ajuntament mataroní. Cada any es publiquen informes que permeten conèixer l'estat d'aquest hàbitat i divulgar-ne el valor com a patrimoni natural. La praderia de Mataró ocupa prop de 700 hectàrees i arriba a més de 27 metres de profunditat. És refugi, zona de cria i rebost per a nombroses espècies. S'hi han identificat 21 espècies de peixos, 13 de residents i 8 de passants. Espècies com el serrà, la juliola o la castanyoleta hi troben protecció. Molts peixos hi fan la posta d'ous i els alevins s'hi amaguen fins a créixer. Sense Posidònia hi hauria menys pesca, hi hauria menys vida i les aigües més brutes, perquè la Posidònia també actua com un filtre biològic, captura carboni i redueix CO2 atmosfèric. A més, immobilitza metalls i substàncies tòxiques als seus rizomes, evitant que entrin a la cadena tròfica. Les praderies marines es troben entre els ecosistemes més productius del planeta, comparables a boscos o esculls de coral. Per protegir-la, cal evitar fondejar sobre els alguers, no arrencar-ne restes i entendre que les fulles seques a la platja també protegeixen la sorra.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el proper mes de febrer la Diputació de Tarragona inicia les obres de condicionament en un tram de la carretera TV3146 entre la nova rotonda de connexió amb la C31B i la rotonda del vial perimetral del futur accés a la zona d'activitats logístiques del Port de Tarragona. Durant l'execució de les obres, que tindran una durada aproximada de 4 mesos, es podrien produir restriccions puntuals de trànsit amb alternatius que s'informaran en cada cas. L'objectiu de l'actuació és millorar la seguretat viària i garantir un accés eficient al port i a la futura zona d'activitats logístiques. Les obres inclouen l'eixamplament de la calçada fins a una secció tipus 7-10 metres, la renovació del ferm, les millores en el drenatge longitudinal i transversal, la reposició d'accessos a finques, murs i tancaments afectats, la revegetació i hidrosembra de talusos i la senyalització horitzontal i vertical, abalisament i col·locació de barreres de seguretat. Els treballs representen a la Diputació de Tarragona una inversió de 539.335,51 euros. I ara volem saber quin temps farà el nostre mar. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Continua la situació dominada pel vent de Garbí o de Ponent a gran part de la costa. Momentàniament aquesta tarda serà més feble i només en alguns trams de la banda del Baix Empordà, de la Selva i per un altre costat, cap al Tarragonès o al Baix Camp, bufarà un palet més reforçat, sud-sud-oest aquest vent. En general, aquestes immediates hores amb un estat de la mar una mica més tranquil, maró, això sí, i especialment aquesta mar de fons que tenim a gran part del litoral, i sí que en alta mar encara tindrem una situació marítima més esvalutada aquestes immediates hores. Atenció, perquè aquesta propera nit i sobretot el divendres al matí, el vent es tornarà a reforçar molt de mestral, en aquest cas, a les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona. Això farà que hi hagi forta maró a tot el litoral. Durant la tarda, la del divendres, novament aquest vent anirà de baixa, tornarà a girar més cap a sud-oest en general, però bàsicament ens quedarà una mar remenada, una mar de fons força notable el divendres. Estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Mireia Camats. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Ens comencem situant a l'autopista P7 perquè està tallada entre Martorell i Gelida en sentit Tarragona per obres i desviaments cap a la 2, però registren 5,5 km de retenció des de Castellbisbal. A l'enllaç de la 2 amb la P7 i a Cua Martorell en sentit sud i també entre Martorell i Abrera en sentit nord. A la P7 i a l'antítota per Barberà del Vallès en sentit sud. A l'autovia 2 hi ha retencions de Pallejà a Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona per un accident que talla un carrer. I més endavant també hi ha retencions de Sant Feliu a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona i també hi ha 3 quilòmetres de cua jorba en sentit Lleida, en aquest cas per obres. La C32 va molt carregada amb retencions d'Esplugues a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges, a la B24 i a Cua Cervelló en sentit Vilafranca del Penedès. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud, i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la Ronda d'Oll hi ha retencions a Horta en sentit Besòs, i la Ronda Litoral hi ha retencions a Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
I avui, des de Canal Blau Ràdio, ens porten de viatjar a l'altra punta de l'Atlàntic, més concretament a Argentina, per conèixer un dels projectes d'investigació oceànica amb més ressò mediàtic dels últims anys i descobrir, de pas, la geologia marina. Carla.
Doncs mira, jo no sé si aquest estiu els nostres oients van estar a la White sobre el furor que hi va haver a Argentina amb una expedició d'investigació oceànica al canyó submarí del Mar del Plata. Però per situar una mica els qui no sàpien de què estem parlant, es va tractar d'una de les primeres investigacions científiques en convertir-se en un fenomen mainstream. Per què? Doncs perquè la totalitat de les immersions fetes durant els 21 dies de l'expedició del vaixell d'investigació RB Falkor 2 de l'Institut Oceanogràfic Smith es van retransmetre en directe per YouTube i Twitch. I el que s'esperava que tingués l'audiència habitual, gens despreciable, això sí, de varis milers de visualitzacions, es va convertir en un fenomen viral sense precedent, amb més de 17 milions i mig de visualitzacions, el que va acabar fent que reconegués l'expedició amb el Premi Martín Fierro d'Euro al millor canal de streaming de 2025. Durant aquesta expedició es van realitzar grans descobriments sobre la vida del fons marí i va permetre descobrir 40 noves espècies marines i una diversitat inesperada en corals d'aigües fredes a una profunditat de 3.900 metres al canyó del Mar del Plata. Aquesta, però, no és l'única expedició que l'Institut Oceanogràfic Smith està duent a terme a les costes atlàntiques. I avui tenim amb nosaltres en Fermín Palma, geòleg marí i investigador de la Universitat de Buenos Aires i del Consell Nacional d'Investigacions Científiques i Tècniques d'Argentina, més conegut com a CONICET, i que va participar a la segona expedició del Falkor el passat octubre a la plataforma patagònica d'Argentina. Buenos días, Fermín. Gracias por acompañarnos hoy.
Hola, buenos días. Bueno, gracias a Carla por la invitación.
Como bien dijiste, yo estuve participando en la expedición del Falkor, que pertenece a la Smith Ocean Institute, y en el todo 2025 estuvo en la zona del Atlántico Sudoccidental, es decir, en el mar argentino, en la parte oceánica atlántica de Argentina. Yo estuve participando en un grupo, en una campaña de investigación, y bueno, yo soy geólogo marino y estuve enfocándome en hacer los mapas del suelo, del fondo oceánico.
Sí, de eso te quería preguntar ahora para empezar un poquito, sobre todo para los más nuevos en todo esto de las investigaciones oceánicas, los que tengamos un poquito más de desconocimiento sobre ese campo. ¿Qué hace exactamente un geólogo marino?
Sí, siempre es algo novedoso escuchar geología marina porque no es algo común. Es algo que es más específico porque no se dicta la carrera de geología marina. Lo que hace un geólogo marino es estudiar todo lo que está debajo de la columna de agua, que es todo el fondo marino que, como saben, el planeta Tierra está más que nada compuesto por agua. Un 70%, más que nada 71% es agua y un 29% continente. Entonces, la mayor parte del planeta Tierra, de la superficie, está bajo el agua. Y entonces el geólogo tiene que descubrir qué está pasando ahí, qué procesos ocurren, qué tipo de roca o sedimento hay. Y todo eso es lo que hace un geólogo marino, estudiar a partir de métodos indirectos y directos. Los directos es recolectar una muestra del fondo oceánico que justamente se recolecta con instrumentos específicos. Se llaman BOSCOR, GravityCOR, que son equipos también, o sea, metálicos que penetran el fondo, en el subsuelo sería, y cuando vuela el barco uno obtiene una muestra del fondo oceánico. Y los métodos indirectos son los que se basan en ondas acústicas, que es a partir del tiempo que tarda la onda en ir y volver, uno puede ir determinando cómo es la superficie del fondo oceánico. En ese caso, la batimetría. También uno estudia el subsuelo, es decir, la sísmica, cómo están estructuradas, cómo están agrupadas las primeras capitas del fondo oceánico. Y eso se hace también con equipos que utilizan ondas acústicas, que dependiendo de la frecuencia, tenemos la batimetría que usa frecuencias más bajas y la sísmica que utiliza frecuencias un poquito más altas, podemos ir captando cómo está compuesto el fondo oceánico.
Y mira, quería hablar contigo también de todo esto de la expedición del Falkor de verano, que fue un fenómeno social, pero también un éxito en cuanto a la investigación, ya que se descubrieron especies y patrones de vida natural que se desconocían hasta entonces. En este sentido, ¿qué nos puedes contar de los objetivos con los que zarpasteis a la expedición de la que formaste parte tú en octubre y de los resultados con los que volvisteis a tierra?
Sí, yo antes de responder esa pregunta concreta quiero hacerle el contexto del barco. O sea, piense que un barco científico sale mucho dinero moverlo y mucha logística. Entonces uno va con muchos investigadores de otras disciplinas. En mi caso fue la geología, también fuimos con oceanógrafos y biólogos. Entonces con esas tres grandes áreas vamos abarcando los tres sistemas de la Tierra, que sería la geósfera, la parte de geología, la biosfera, que es todo lo relacionado a la vida, y la hidrósfera, lo relacionado al agua. Entonces, con esas tres esferas, esos tres sistemas de la Tierra, hay otro más, pero nos enfocamos en esos tres, cada grupo de estudio, cada línea de investigación tenía distintos objetivos. En mi caso, como recién comenté, era hacer los mapas del fondo oceánico y recolectar muestras. Los biólogos, justamente, es identificar especies nuevas, hacer taxonomía. A partir de un ejemplar que se recolectaba con este robot, que es el ROV Sebastian, que justamente el ROV viene de Remote Operated Vehicle, es decir, un vehículo operado remotamente, ROV. También existen los AUV, que es A de autónomo, pero ese no lo usamos. Usamos el ROV Sebastian. Entonces el Sebastian, para los biólogos, recolectaba específicamente cada espécimen. Y era nuevo porque uno lo podía ver en vivo y ver cómo se movía, cómo estaba asociado con el sedimento, y ahí los biólogos lo recolectaban. Y después, para identificar una especie, lleva varios procesos más, que es codificar el ADN y saber si ese ADN es único o, si es único, es una especie nueva, o si ya se repite, bueno, identificar exactamente qué especie es. Esa parte de los biólogos. En mi campaña, el objetivo principal era más oceanográfico. Era determinar cómo se movía las masas de agua, porque piensen que la columna de agua está compuesta por distintas masas de agua, que cada, a medida que vamos en profundidad, la temperatura va cambiando, más superficial más caliente y más profundo más frío, la salinidad cambia, el oxígeno, la concentración de oxígeno disuelto cambia, entonces eso va determinando distintas masas de agua, y nosotros queríamos saber la corriente Malvinas, que es una corriente que viene de la Antártida y se va para el norte, ver cómo transportaba todos los nutrientes y cómo interactúan con la morfología submarina, es decir, con el relieve. Entonces, a partir de la interacción del relieve del fondo oceánico con esta masa de agua, con esta corriente de Malvinas, ver si esto generaba resuspensión de nutrientes y eso aumentaba la productividad primaria. Productividad primaria es que haya mucho más alimento para nuevas especies. Entonces, en ese punto se relaciona la geología, que es determinar cómo era el relieve del fondo oceánico. Después la oceanografía, que es decir, cómo se movía la corriente y la productividad primaria que generaba, y a partir de eso, qué especies había. Entonces, bueno, estaban las tres áreas relacionadas en ese sentido.
Muy bien. ¿Y hay alguna de estas investigaciones que pudisteis hacer a bordo que estéis todavía trabajando en ellas? Porque hay muchas no de las que se tiene que continuar con la investigación, con, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? El tema de los análisis de ADN o de comparar con otras especies conocidas o con otros datos que ya se tuvieran.
Sí, siempre. Esto se llama trabajo de campo. Cuando uno va a recolectar las muestras, es trabajo de campo, que es recolectar las muestras a partir de una idea que uno tiene. Y después está el trabajo de gabinete, que es el trabajo de laboratorio, que es donde uno sigue o descubre cosas nuevas. Porque uno puede ir con una idea, es decir, una hipótesis, y después comprobarla o refutarla y encontrar otra hipótesis nueva. Entonces, ahora tenemos 2 años para publicar estos datos en revistas internacionales de alto impacto, y para poder terminar todo este proceso de toma de muestras, análisis y publicación. Ahora estamos en la parte de análisis y ya a mitad de año se va a empezar a la parte de escritura para mandar un artículo científico y que esto quede publicado y que sea accesible a todos los interesados.
Y por otro lado, tú, como investigador del CONICET, que ya tenías una amplia experiencia en investigaciones de campo en alta mar, pero desde luego supongo que ninguna con el foco mediático que tienen las expediciones del Falkor desde lo que pasó en verano, ¿cómo se vive en tu piel como investigador toda esta atención que de repente se le ha prestado a la investigación científica desde el público más general y más concretamente a esta investigación marina?
Para mí, para mis colegas, para la gente que conozco investigaciones, es un orgullo y fue todo un lujo, porque es poder llegarle a la sociedad, que eso es el trabajo del científico, cómo poder llegarle a la sociedad lo que uno hace y cooperar con otros grupos de investigación de otras partes del mundo y ahí generar convenios, lazos entre instituciones. Entonces es súper importante que un investigador se sume a estas campañas para poder empezar a conocer gente de alrededor del mundo. Es como un congreso, en así decirlo. Entonces, uno ve qué línea trabaja el otro grupo y ver vos de tu conocimiento y tu línea de estudio qué puedes sumar o aportar a la línea de estudio del otro y viceversa. Entonces, es muy fructífero la cooperación internacional que se dan en los buques. También quiero agregar que en Argentina han venido buques españoles. Uno de esos buques es el Hespérides, que ya ha venido en el 2015-2016 a la zona de Argentina, se han publicado datos y investigadores argentinos han participado en esas campañas.
Qué bueno. Fermín, creo que ya no tenemos mucho tiempo más, o la verdad que ha sido súper interesante poder escuchar un poquito tu voz desde esta experiencia, ¿no? Desde estas expediciones. Que bueno, que se han hecho tan famosos ya no solo en Argentina, porque yo confieso que por las noches cuando llegaba a casa me lo ponía y estuve enganchada en más de una retransmisión. Y nada, espero que podamos hablar de nuevo pronto, porque la verdad es que es un trabajo muy interesante el que haces y te agradezco mucho que hayas podido venir hoy con nosotros.
Bueno, muchas gracias, Carla, por la invitación, y siempre los invitamos a sumarse, tanto a este buque que tiene la oportunidad de poder ver las transmisiones en vivo con los investigadores, y también empezar a conocer y uno buscar por Google u otras plataformas información de acerca del mar que hay, aunque parezca que capaz no llega tanto a la sociedad, hay información y generar que uno mismo como individuo empiece a involucrarse un poquito más en todas estas temáticas marinas, que es súper interesante, tanto a nivel científico como geopolítico, a nivel de recursos marinos. Es un tema que está en auge y es lo a donde va la humanidad, va hacia el mar de nuevo.
Exactamente, y por eso nosotros también intentamos poner nuestro granito de arena desde aquí, desde Randa Mar. Fermín, hasta la próxima y muchísimas gracias.
Bueno, un saludo, muchas gracias, Carla, y ya nos veremos nuevamente. Un saludo.
Molt interessant, però ara el que hem de fer és anar fins al Masnou des del Museu Municipal de la Nàutica, que proposen el joc de la ruta del Tasajo, una activitat que volem conèixer de primera mà, Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina. Mira, avui aquí en el programa Arran de Mar volem conèixer una iniciativa del municipi del Masnou i per això ens atén el seu alcalde, el Jaume Oliveres Maristany. Jaume, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bé, volem parlar d'una activitat, d'una iniciativa, doncs, que està molt relacionada amb el mar i per això ens en volem fer ressò aquí en el nostre programa, que és aquesta espècie de o sigui, vostè mateix m'ho explicarà, com una espècie de joc al voltant d'un vaixell, del Tasajo. Expliqui'ns, senyor alcalde, exactament quina és la iniciativa.
Sí. A veure, això en el marc de tota la programació que tenim al voltant del Museu Municipal de Nàutica del Masnou, les activitats que fem d'itineraris i de visites guiades, també tenim elements més lúdics, no? I un és aquest, el joc del Tasajo, que és un joc molt interessant, a la qual, doncs, a partir d'aquesta activitat, doncs, introduïm a les persones que hi participen, les famílies que hi participen, amb el tema del coneixement de lo que és l'aventura americana, no? De molts masnurins d'aquella època, especialment del segle XVIII i sobretot del segle XIX. No?
I expliqui'ns una mica, senyor alcalde, aquest vaixell, el Tasajo, quina és la seva història?
Bueno, poden participar famílies a partir dels infants entre 6 i 10 anys, aproximadament, doncs cada família té un vaixell, no? I per tant és que és la venda de productes que es porten des d'aquí, no? Des dels ports que sortien de Barcelona o les mateixes noves drassanes que hi havia, no? Fins als ports de Montevideo, Buenos Aires o directament a Cuba, no? Cada concursant o cada família és un vaixell i evidentment ha d'anar venent els seus productes i arriba i el retorn, a part d'aquests ports americans, el retorn al Masnou, doncs el que pot vendre més productes i pot vendre'ls millor, doncs és el que guanya el joc. És una cosa molt senzilla que ens permet, doncs, recuperar aquesta memòria històrica de les rutes al voltant sobretot de les Antilles, no? La relació comercial que hi havia amb Cuba, a partir d'aquest element tan característic que era aquesta carn deshidratada, salada i fumada, la carn seca, no?, que es portava per a l'illa de Cuba.
Uh-huh. I les famílies hi juguen, i em diu que cada família és un vaixell, sí. Han de vendre els productes, però com s'hi juga això? Com es venen aquests productes?
Doncs cada família, doncs, hi ha una sèrie d'elements que en el joc, una sèrie de fitxes, elements característics, no?, del que seria l'aventura americana, doncs, i a partir d'aquí, doncs, han d'anar venent aquests productes, és agafar els productes i vendre, arribar més aviat al Masnou o al Port de Barcelona per vendre els productes i qui els vengui a un bon preu, no? Aquest seria. Aquest també tutoritzat, no?, per Oriol Ripó, que és un especialista en jocs, que també ens ha assessorat amb altres jocs que tenim en el municipi vinculats a l'activitat pròpia del municipi i de l'Ajuntament, no?
Sempre jugar és una bona excusa, no?, per aprendre, sí. Per conèixer i sobretot, doncs, en aquest cas, concret que estem parlant, doncs, per conèixer aquesta vinculació marítima del Masnou, aquesta història del comerç amb les Amèriques, no?
Clar, la qüestió és a veure qui, dels diferents concursants, qui pot, qui arriba primer i qui ven millors productes, no? A partir d'aquests elements, no? que simbolitzen els elements que hi havia en aquestes rutes, no? I a partir d'aquí, pues, hi ha aquest petit esprit competitiu, no? Que per veure qui guanya el joc, no? Perquè una cosa, bàsicament, la finalitat és més pedagògica i de coneixement de la història de la vinculació marinera del nostre municipi.
Mm, és important, senyor alcalde, que les noves generacions, i sobretot a nivell familiar, que doncs es pugui aprendre aquesta història, aquest passat de la vila del Masnou.
Un passat que evidentment, té primer, doncs, si vas veient les evolucions, no?, de les famílies masnovines, moltes doncs, comencen sent pescadors i després, a partir del segle XVIII, comença a haver-hi la implicació amb la marina mercant, i la implicació amb Amèrica, el segle XVIII parlem, i bona part també del segle XIX, tot i que a primers del segle XX encara existeix aquesta vinculació amb vaixells de vela a primers del segle d'aquest segle XX, no? Mm. I per tant conèixer aquesta història, el tipus de comerç, el tipus de producte que es portava, doncs crec que és un bon coneixement de la història del municipi i també la història del nostre país en general, no?
Mm. Els municipis de costa que han tingut aquesta història d'indians, també, com sobretot aquí doncs, a Arenys de Mar, també en tenim, també a la zona de la Costa Brava, etc.
Amb Arenys de Mar aprofito per recordar que vam fer una molt bona col·laboració amb el municipi d'Arenys de Mar conjuntament amb la Diputació de Barcelona de l'exposició de l'Estiuetx.
Sí.
Una exposició que ha durat 2 anys, ha voltat molts municipis de la demarcació de Barcelona, en la qual els dos museus nostres, el Masnou i Arenys de Mar, vam tenir una participació molt activa.
Mm-hmm. Interessant sempre poder col·laborar, i sempre ajuntar sinergies per encara doncs, fer més gran aquest tipus d'oferta cultural.
Sí.
I li volia preguntar, el fet, doncs, això, aquesta qüestió, aquesta història lligada, doncs, a les Amèriques, als indians, al comerç amb Cuba, amb Amèrica, quins són els vestigis que n'han quedat en el municipi del Masnou?
A veure, a nivell arquitectònic, lamentablement, durant uns anys hi ha una certa destrucció del patrimoni arquitectònic, no?, que no s'ha mantingut, encara quan mantenim, doncs, aquelles cases que havien estat d'indianos, doncs tenim algunes cases que mantenen aquestes característiques, però desgraciadament el patrimoni arquitectònic doncs, durant determinades èpoques no es va preservar d'una manera important. Aquí al Masnou sí que hem fet, i perquè hi havia 3 drassanes, hem fet una reproducció de com era el Masnou a mitjans del segle XIX, una reproducció amb imatges, amb com eren les drassanes, com era el municipi, com era tota la franja litoral, que és molt interessant, que ho tenim de manera permanent a la Casa de Cultura perquè la gent pugui veure com era el nostre municipi en aquella època, no?
S'ha de conèixer, tot això s'ha de conèixer, perquè no sé si també, senyor alcalde, té la sensació de que ara vivim molt d'esquena al mar o creu que no és tan així?
Home, cada vegada... A veure, jo crec que d'esquenes al mar... Sempre s'hi ha viscut en els municipis de costa, encara que sembli una contradicció, no? Evidentment, hi havia els vaixells, les drassanes, però a vegades, evidentment, tenim alguns elements, la Nacional 2, la via del tren, que impedeixen aquestes relacions directes amb el mar, no? Però encara ens falta, a molts municipis, retrobar-nos més amb el mar, no? Perquè a la costa, al mar, no? Doncs, evidentment, són uns espais que es poden desenvolupar moltes activitats, a part de ser un bé natural a preservar, moltes activitats i que hem de recuperar encara més vinculació amb el mar. Penseu que, quan parlem abans, us comentava el tema de l'estiuetx. L'estiuetx comença el que dèiem els branejants, no? Els estiuejants.
Sí.
La població autòctona hi va més tard, no? Per dir-ho d'alguna manera. És un element també d'acció dels municipis, dels nostres municipis del Maresme, no? Però clar, evidentment la vinculació del mar ha d'anar en augment, no?, d'aquest reconeixement que són municipis de primera línia, municipis mariners, que tenim un passat vinculat a la marina i unes vinculacions amb el mar molt, molt estretes.
Seria interessant que tots els municipis de costa, ja no només al Masnou, sinó tota la costa, això, visqués
més... Tenim moltes històries comunes, tots aquests municipis.
Treballar conjuntament, també, per de cara a tirar endavant projectes que tinguin a veure amb la recuperació d'aquesta memòria històrica tan relacionada amb el mar i que ara, si no és a través de jocs com aquest que comentàvem o d'exposicions com aquesta que vostè ens explicava, potser ni ens en recordaríem les noves generacions.
Exacte, sí, sí. Nosaltres també tenim el Museu de Nàutica, també contents de l'arxiu municipal que tenim, amb moltes cartes de navegació, un passat vinculat a Maria molt important amb els nostres arxius municipals, i per tant tenim tot un pòs cultural molt important que la gent va coneixent i ha de conèixer cada dia més.
Doncs esperem que totes aquestes iniciatives serveixin cap a aquesta finalitat i, com dèiem, aquest joc d'aquesta
convidem història. Convidem a tothom a participar i a venir a les activitats del Museu de Nàutica per poder gaudir d'aquest joc, no?
Exacte.
Hi ha altres activitats que fem per conèixer el passat i el present del nostre municipi.
Que ara, per tancar, senyor Caldo, li volia preguntar, per jugar aquest joc, quin dia ho hem de fer o com ho podem fer, això?
Doncs us heu de posar en contacte amb el Museu de Nàutica del Masnou. Ara es faran algunes sessions, estan programades alguns dissabtes, bàsicament, del mes d'abril, de juny, d'octubre i desembre, hi ha unes dates fixades, el 4 d'abril, 6 de juny, 31 d'octubre, 5 de desembre, per començar una mica aquesta experiència i que la gent s'hi pugui apuntar.
Perfecte, doncs des d'aquí també ho fem saber a tothom que ens escolti que hi ha aquesta possibilitat per seguir coneixent la nostra història vinculada amb el mar, en aquest cas a través del municipi del Masnou i d'aquest joc que avui hem volgut explicar i que hem aprofitat també per conèixer doncs, una mica la vila del Masnou, el municipi del Masnou i la seva actual també relació amb el mar i la seva història. Jaume Olivés, alcalde del Masnou, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta estona al programa Arran de Mar. Moltes gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Never danced like this before. We don't talk about it.
thousands of years. Suspense control in my mind. I cannot find my way out of here. I want you by my side, so that I never feel alone.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5 notícies. Mònica Borrell és la nova directora